Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 21 de maig del 2022. Que la cultura és un signe de la identitat d'una societat és un fet. Podem parlar de cultura catalana, cultura europea o fins i tot cultura prioratina. I és en aquesta última en la que avui em vull centrar. La banda de música Vila de Falset i La Clavellinera presenten demà al Teatre L'Artesana l'espectacle La Petjada d'Euterpe al Priorat, un recull de peces que formen part de la història i la cultura dels nostres pobles. La música que tocaven les bandes municipals a principi del segle XX i que es ballava a les sales de ball. Almenys cada poble en tenia una. Aquest espectacle ens transporta a l'època i ens ajuda a entendre com vivien els nostres avantpassats. I això és gràcies a la important labor de documentació que hi ha al darrere, la investigació i recerca de les partitures, l'anar estirant el fil. Dic que la cultura és un signe identitari de les nostres societats i La Petjada d'Euterpe és identitat prioratina. Per això cal destacar la importància que té que l'espectacle viatgi arreu del món i doni a conèixer la nostra cultura. D'aquí destacar que la banda i la clavellinera el presentaran a Islàndia el proper mes de juny. Abans, però, el podrem gaudir, com hem dit, a l'Artesana demà a la tarda en el marc del concert de primavera. I és per aquest motiu que avui entrevistarem a l'Adela Margalef, al Carles Capseta i a la Lídia de Mena. Abans, però, en l'informatiu, us explicarem que l'Ajuntament de Falset va presentar diversos projectes als fons Next Generation, que Cellers Unió va inaugurar les noves instal·lacions que ha construït als Guiamets i que aquesta setmana ha tingut lloc, després de 2 anys sense fer-se, la fira més important del sector vitivinícola, ProWine. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de la comarca i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Masip. Comencem! L'Ajuntament de Falset va aprovar en la darrera sessió plenària la seva participació a la convocatòria d'ajuts d'ús 5.000, que s'emmarca dins dels fons Next Generation per a la millora de l'eficiència energètica i la mobilitat dels municipis. Tal com explicava l'alcalde, Carlos Brull, es tracta d'un projecte que ha de servir per guanyar en estalvi energètic, mobilitat i seguretat.
Presentar-se a la convocatòria no vol dir que ens ho donguin. L'Ajuntament de Falset necessitaria que ens donguessin el 100%. Ho hem treballat perquè sigui així. Ho hem treballat amb una empresa en la qual ens ha proporcionat i ens ha facilitat i hem treballat conjuntament molt estretament tot el projecte aquest. És un bon projecte, és un projecte que si surt doncs guanyarem amb estalvi energètic, amb eficiència d'edificis, amb mobilitat i amb seguretat. És una bona proposta.
Així doncs, el projecte presentat consta de 4 accions. En primer lloc, proposa la reducció de la demanda i el consum d'energia dels edificis i infraestructures públiques. En aquest sentit, es planteja una inversió de 629.620 euros per a la substitució de la coberta de fibrociment, les finestres, l'aïllament tèrmic i el sistema d'il·luminació del pavelló poliesportiu. També es preveu la col·locació de noves instal·lacions de generació elèctrica renovable per a l'autoconsum dels edificis municipals, com ara el pavelló, el camp de futbol, la llar d'infants, l'escola i els pous de Valenciana i Sant Gregori. Aquesta part suposarà que un 80% del consum elèctric d'aquests edificis procedeixi de l'autoconsum. La mesura preveu un cost de més de 70.000 euros. La tercera acció consisteix en una instal·lació de generació tèrmica renovable i xarxa de calor i fred. L'objectiu és la instal·lació d'una caldera de biomassa que serveixi per escalfar l'escola, la llar d'infants, el camp de futbol i el pavelló. El pressupost d'aquesta inversió és de 640.282 euros. Segons va explicar l'alcalde, aquesta instal·lació, que s'ubicaria prop del camp de futbol, fa molta il·lusió perquè també implica la gestió forestal i la neteja de boscos per obtenir la matèria primera.
Val a dir que és una de les accions que més il·lusions fa, perquè és la xarxa de calor de biomassa. No? Això són les estelles. Llavors això no implica sols una caldera i una xarxa i calentor, sinó que implica que amb la gestió, amb una gestió forestal acurada, amb una gestió forestal correcta, podrem obtindre aquesta font d'energia. Aquesta font d'energia ens ajudarà també a tindre el que són els boscos nets.
Finalment, la quarta acció preveu la reforma per millorar la mobilitat i la seguretat del camí de l'Institut i de l'Avinguda Catalunya. L'alcalde va destacar que, per una banda, el camí de l'Institut és una reivindicació de fa anys per part dels usuaris, mentre que l'Avinguda Catalunya és un eix principal de Falset amb molts problemes de circulació per a les persones. La inversió prevista és de 894.781 euros. Just a l'inici del ple, Marisol Aznar va prendre possessió com a regidora del grup Falset Pot Més. Aznar va destacar la voluntat de sumar i d'esforç per treballar pel benestar, la igualtat i la justícia social del poble de Falset.
Declaro la voluntat de sumar, d'esforçar-me, col·laborar i treballar pel benestar, la igualtat i la justícia social del poble de Falset. I amb la mirada inclusiva que m'acompanya, tenir molt present la diversitat cultural, les diferents realitats i pensaments que hi conviuen al nostre municipi, tot treballant per la constitució d'una Catalunya socialment justa, econòmicament sostenible, territorialment equilibrada i políticament lliure.
Cellers Unió va inaugurar el passat divendres les noves instal·lacions que ha construït als Guiamets. La inversió de més de 3 milions d'euros ha suposat la construcció d'un nou edifici per a l'envasat i la criança del vi, que aquesta cooperativa de segon grau elabora en el territori de la DEO Montsant. L'acte va ser presidit per la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i el president i el director general d'Unió, Josep Pere Colat i Ferran Huguet. En el seu Parlament, la consellera va destacar que es tracta d'unes instal·lacions modernes fetes amb criteris sostenibles.
Sempre, normalment, quan s'inaugura qualsevol instal·lació, quan s'amplia qualsevol instal·lació, quan es reformula, es reinaugura, s'amplia, sempre és una bona notícia. Jo he quedat meravellada, de l'ampliació feta amb molt de gust, feta amb criteris, òbviament, del segle XXI, com no pot ser d'altra manera, sostenibles, moderns, al final per posar el nostre vi al centre i els nostres viticultors al centre.
Per la seva banda, el president d'Unió, Josep Pere Colat, va mostrar la seva satisfacció per haver pogut inaugurar l'ampliació del celler després de molts anys. Colat va destacar la importància que aquestes instal·lacions tenen per als socis i productors dels Guiamets i de la comarca del Priorat.
Satisfacció total, després de molts anys i molta burocràcia, però al final tot lo bo costa i evidentment una satisfacció. Per què? Perquè el primer, per la gent dels Guiamets, i el segon, per la gent de la comarca. Poder elaborar aquí els nostres vins en Déu Montsant, bueno, és un revulsiu important, que és el que es tracta, no? Poder envasar tots la producció que fan els nostres socis i llavors poder comercialitzar, evidentment, en Déu Montsant.
També es pronunciava en aquest sentit el director general d'Unió, Ferran Huguet.
La idea és, bueno, posar en valor els vins que elaborem. Llavors, per posar en valor és molt interessant, pues, el que comentàvem abans, vale? L'entorn que ho rodeja, l'edifici, on pots ensenyar a la gent com elabores, com quin entorn tens, quin terreny tens al voltant, i per tant, dins d'aquesta estratègia de posar en valor, crec que això respon perfectament a la idea d'intentar vendre els vins cada vegada més cars, justament per poder dinerar al màxim el raïm que fan els pagesos d'aquí al territori.
Huguet també va explicar que la situació del sector vitivinícola no és fàcil en aquests moments, i és que la pandèmia primer i la guerra d'Ucraïna després han suposat problemes com la falta de subministraments i endarreriments en el transport i entrega de mercaderies.
Estem una mica de mala sort perquè veníem, com saps, d'una pandèmia que va provocar que el sector d'Eureka estigués obligat a tancar. Això va ser un impacte important per tots els que fem vins d'unes determinades qualitats i d'un determinat preu. Semblava que enguany ens en sortíem d'aquesta pandèmia i entrem en aquesta fastidiosa guerra que ha provocat un augment brutal dels preus, especialment dels envasos, però també dels cartrons i de tot. I a més, més enllà, que ho comentàvem ara, que nosaltres exportem molt cap arreu del món i tenim molt de poblament tot el tràfic marítim. Vale? Hi ha un col·lapse total a nivell de tràfic marítim i el que tu havies acordat amb un client de que tal dia o que tal mes li serviries unes partides de vi, resulta que no les pot rebre.
Els cellers de les DEO Montsant i DEO Cupriorat han participat aquesta setmana en una nova edició de ProWine, la fira vinícola més prestigiosa d'Europa que se celebra a la ciutat alemanya de Düsseldorf. ProWine ha tornat a celebrar-se després que el 2020 i el 2021 es cancel·lés per la situació de pandèmia. Representa una de les plataformes de contacte comercial més rellevants del món, especialment pel sector agroalimentari europeu. En la seva última edició, a l'any 2019, la ProWine de Düsseldorf va reunir a més de 6.900 expositors i 61.500 visitants de tot el món, amb Alemanya, Holanda, Bèlgica i el Regne Unit com a principals mercats importadors. Enguany, 90 cellers i 4 associacions elaboradores de les 12 denominacions d'origen del país han presentat els vins i caves catalans al ProWine. De fet, la ProWine s'ha celebrat en un any en què el vi i el cava de Catalunya es recuperen de la pandèmia i creixen les exportacions del sector per primera vegada en els darrers 2 anys, experimentant un increment del 18,97% del valor i un 11,42% del volum respecte a l'any 2020. Si s'atén a les últimes dades disponibles del gener i febrer del 2022, el sector vitivinícola català ha augmentat les seves exportacions tant en valor com en volum en més d'un 6,5% respecte a les dades del mateix període del 2021. Aquest diumenge, la banda de música Vila de Falset i la Clavellinera presenten al Teatre L'Artesana la petjada d'Euterpe al Priorat en el marc del tradicional concert de primavera. Això arriba just abans que aquest espectacle viatgi al festival Sol de Mitjanit de Volungarvik, a Islàndia, el proper mes de juny. És per això que una vegada més hem convidat a l'Adela Margalef, presidenta de l'Associació Musical Vila de Falset i Música de la Banda, al Carles Capseta, director de la banda, i a la Lídia de Mena, presidenta de la Clavellinera. Bon dia a tots tres.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bé, finalment, la petjada d'Euterpe al Priorat arriba a Falset.
Sí, definitivament arriba perquè bueno, ha estat caminant per altres llocs, entre ells Cerdanya, que és l'Alguer, que ja vam estar aquí per una altra entrevista, i clar, arriba definitiu perquè està viva, vull dir, anem trobant diferents obres, n'anem aportant, anem sumant-li, anem traient-ne i bueno, dissenyant una mica l'espectacle, però ens hem esforçat perquè aquest sigui doncs, el moment pletòric de l'espectacle. Uh-huh. El moment d'estrenar-lo aquí, a Falset.
Val, si us sembla, abans d'explicar-nos les novetats de l'espectacle, expliqueu-nos com neix i d'on sorgeix aquest espectacle, que com bé deies ara, Carles, ha viatjat a l'Alguer, es va presentar a la Fira Mediterrània de Manresa i també ha viatjat per diversos pobles de la nostra comarca.
Sí, això va sortir d'un trasllat, que vam fer de l'escola, on teníem la seu de l'escola de música, el que és ara la Casa de la Música, i allí vam descobrir a l'arxiu una sèrie d'un seguit de peces històriques que estaven allí, i vam començar doncs a mirar-les, a indagar una mica, i va ser tot un món de sorpreses, perquè ens vam començar a trobar obres moltes inèdites del Priorat i com a mínim peculiars. La majoria, si no eren inèdites, que eren d'altres autors, estaven arranjades doncs, a la manera que les tocaven les bandes del Priorat a principis de segle. Estem parlant d'una franja entre 1890-1930, l'Euterpe que estem fent ara actualment. Després hi ha altres partitures que encara estem en classificació i buscant, perquè realment és immens el material que tenim. I per això dic que està viu, perquè estem buscant i ens adonem, doncs, ara estrenarem alguna obra d'algun inèdita, d'algun compositor que teníem per aquí a principi de segle, algun arranjament d'algun altre, i després sobretot el que era particular, que era que ells, com treballaven ells, no? Que això ho vam explicar a l'altra reunió, però estaria bé recordar-ho, que agafaven, jugaven l'obra, perquè era en aquell moment no hi havia impremtes, es feien a mà, les jogaven i pels dies que tenien la partitxela es feien les còpies dels papers que necessitaven i les retornaven i pagaven pels dies que l'havien tingut. Hem trobat molts de dies 10 dies, 10 papers, tantes pessetes, no? Vull dir, funcionava una miqueta així, i això també fa que sigui peculiar, encara que hi hagi alguna obra que diguem sí que està en altres jocs o això, com sonava, és peculiar d'aquí, de les bandes del Priorat.
Sí, sí, perquè a més, això és, estem parlant d'una època en què tots els pobles, o molts pobles, tenien la seva banda de música, tenien la seva sala de ball, no, Lídia, també? Mm.
Sí, bueno,
bueno,
sala de ball o espais pel ball.
Bueno, diguem-ho així, sí, espais pel ball. Sí. No, estem parlant d'una època doncs, que hi havia un fervor sí. Festiu important, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, i també culturalment el nom d'Euterpe ve d'aquí, perquè tenim moltes sales que es diuen Euterpe, no? En aquest moviment, no? Noucentista de tornar una miqueta als clàssics, a la Renaixença i tot això en honor a l'antiguitat, doncs curiosament és... trobem, no? I moltes d'aquestes sales, no, Lídia, es deien Euterpe. Sí. I, bueno, encara es diuen Euterpe, no? Sí, a Bellmunt, bueno. Una, a Vilella, crec que a Capçanes també, vull dir, i tenim, bueno, aquí a Falset també tenim l'Euterpe, que eren els jardins, no? Si no...
Sí, però era una societat que era organitzava societat. Balls i balls importants.
Sí, ara ho coneixem com un pàrquing. Però...
Sí, en aquell moment era un lloc on possiblement alguna d'aquesta música sonava, perquè una de les peculiaritats que té el que hem estat arranjant és que agafem partitures que ens assegurem de que s'hagin tocat. Com? Mm-hmm. Doncs buscant anotacions, buscant moltes vegades la pluja, que t'ha deixat vestigis, no? De aquella partitura li va caure aigua damunt, vol dir que es va tocar al carrer, anotacions en llapis, correccions...
Noms de músics
d'altres pobles, vull dir, per assegurar-nos una miqueta de que no sigui un arxiu que bueno, sinó que realment estem revivint alguna cosa que sí, que estava passant. La forma, bueno, ens intentem aproximar, però això ja és més difícil.
Sí, sí, mira, això és que preguntaves de l'Euterpe a Falset. Tant el cartell com el full de mà del programa, de l'espectacle, hi ha una referència que està en castellà, perquè en aquella època, 1887, és una referència a 1887, en la que diu que a les 10:30 dio principio el baile en el casino de Falset, artesana i Euterpe. O sigui, això ens indica que en aquell moment al Falset, com a mínim, hi havia tres sales que es dedicaven, que eren, pertanyien a diferents societats, que a la mateixa hora feien ball. I al final de la referència diu: la concurrència era tanta que apenas se podia danzar-se con comodidad. O sigui que hi havia una gran afició, entre altres coses, perquè evidentment la música era música en viu, no n'hi havia d'una altra manera, i les festes i el moment de trobada de la gent eren precisament aquests espais de ball. Els espais de ball no solament eren de ball, sinó de relació.
Lídia, precisament te volia preguntar a tu, doncs, què representa per la Clavellinera poder representar un espectacle, doncs, amb danses i de principis del segle XX, no? És a dir, l'altra vegada ho vaig preguntar als membres de la banda, ara t'ho pregunto tu més encarat en l'accent aquest de la dansa. Què representa per Valtros poder fer aquest espectacle?
Mira, en principi, això va ser una proposta que ens va arribar des de l'associació i a nosaltres ens va entusiasmar perquè, bàsicament, aquest repertori que s'ha recuperat és repertori de ball. I tots aquests balls... són balls que es ballen en paral·lel, al mateix temps, coetàniament, amb allò amb el qual se'ns identifica, que és la jota. O sigui, la jota conviu amb aquest repertori durant molt de temps. Aquest repertori, concretament el repertori de ball, com són mazurques, americanes, foxtrot, tangos, aquest era un repertori que es ballava en les sales de ball, però la jota ocupava l'espai, diguéssim, festiu de la plaça. El ball de tarda, que eren els balls de coques, eren jotes. La mateixa gent que havia ballat aquestes jotes, després anaven a casa, sopaven, es mudaven una altra vegada i anaven a la sala de ball. O sigui, són els mateixos balladors. Per nosaltres és molt important. Molt important, sobretot per això, és per donar idea de que la jota no és una cosa que hagi sigut com un bolet, sinó que convivia en dins de la modernitat d'aquell moment.
Sí, no? I a més també ens dona una mica la imatge de com vivien pues, els nostres avantpassats.
Sí, com vivien, com pensaven, com es relacionaven, perquè clar, les partitxeles són el punt base, no? El punt de partida. Però a partir d'aquí anem estirant també bibliografia, hem estirat indumentària, hem estirat estils de ballar, inclús al llarg de l'espectacle també hem volgut contextualitzar-lo mitjançant un guió. Un guió que ens explica tot això, tot aquest treball també bibliogràfic que hem anat fent. I també hem volgut portar tots aquests balls que han perdurat al llarg fins ara. O sigui, hi ha peces que ara encara es ballen. Per això hi ha moments en l'espectacle que la indumentària juga una miqueta amb indumentària del passat i amb indumentària del present, perquè són peces que moltes han continuat, han seguit tenint una funcionalitat.
Mm-hmm. Carles, abans mos deies, no, que heu incorporat noves peces que no s'han estrenat encara i que les estrenareu aquest diumenge, sí, sí, al Teatre L'Artesana. Explica'ns una mica, abans, sí, fes-nos, bueno, una mica de prèvia.
La primera de totes, vull dir, és la que encapçalarà, es diu Euterpe, precisament, i és un tango. És un tango, però un tango bastant, bastant peculiar, perquè és un tango fet amb el tempo del tango, amb el ritme, les característiques, però després dintre hi ha un munt de variants. Hi ha una cosa que la Lídia ha dit, no?, que és que ens dona idea de com era en aquell moment. Jo sí he vist una cosa, que és que eren molt lliures. O sigui, els agradava molt fer el que volien. Quan tu estudies la particella, no?, estudies el guió, te'n dones compte de que feien coses formals que avui en dia qualsevol compositor o qualsevol arranjador tindrien problemes per a que ens ho acceptessin. D'acord? Vull dir, en aquest tango hi ha un moment que clarament dintre del tango estem tocant un vals, hi ha un altre que estem... hi ha com una espècie de xotis, inclús, vull dir...
Americana.
Americana, també. Hi ha una americana dins del tango. Això avui en dia, si tu formalment ho fessis, crec que tindríem problemes, inclús entre el món tradicional. Vull dir. I clar, veus aquell moment, no?, aquella manera de composar tan lliure, no?, tan el que venia... Després tenim una sinfonia, també, que toquem, que és una suite del que els venia en gana. Pots tindre un pas doble, tens allà una marxa, tens una entrada també d'un vals, vull dir, és tremendo, no? Vull dir, ells feien el que sentien, el que volien, ho posaven en música, però després acaba tenint tot una connexió també i una manera un peculiar de sonar. I
eren una mica com un digi. Sí. Sí, eren una mica digis a l'hora de diguéssim, amb aquestes,
sí,
peces,
sí, sí.
Seria una miqueta el que faria avui en dia un digi,
sí, sí,
però
sí.
Ells ho feien amb una particella i uns instruments.
I tocaven i la gent ballava.
Sí, sí, i aquesta, el tango Euterpe no és el que començarem, el que hem hagut donar, doncs, bueno, en homenatge a tota aquesta època noucentista. I després n'hi ha una altra que és,
de fet,
curiosament...
Carles, disculpa, dic que aquesta peça ha estat cedida per un particular de la Vilella Alta, per Josep Queraltó, i llavors, doncs, aquesta també partitura la van tocar, doncs, a l'orquestra de la Vilella, que també ha sigut un poble amb molta cultura musical, llavors també un agraïment, perquè hi estan havent particulars que ens estan també cedint aquestes partitures, que és molt important també, no?, per recuperar, doncs, aquest llegat musical tan important.
Després aquí el tema que ha dit ara l'Adela, farem un agraïment perquè realment està funcionant molt bé això. L'altra obra que hi ha és un concert, unes variacions, unes que es diuen El Diluvio, on, doncs, bueno, aprofitem, tenim un gran músic professor a l'escola, un concertista, i bueno, doncs aprofitem per a tocar en la seva companyia, i és un concert de clarinet que són variacions. Són variacions virtuosístiques molt difícils, on va un tema repetitiu tota l'estona, i després, bueno, ell va fent les seves diablures amb el clarinet. És el Miquel Àngel Marín, que és un dels professors que tenim aquí a l'escola. I la tercera, una de les que també estrenem, és precisament és el que deia la Lídia, és música de disc jockey. Està feta amb les cançons populars d'aquell moment. Trobem una espècie de suite que es diu La Fira de Rasquera, que ens dona una mica la idea de no sé, jo quan me la imagino, m'imagino, doncs, passejant per allí entre les paradetes i la música que anava sonant en músics en directe, perquè són cançons tradicionals, vull dir, molt, molt ben disfressadetes, però la gent així, ja que tenim més edat, la reconeixem dels nostres avantpassats. Jo me recordo cançons que em cantava la meva àvia i que surten allí, no? I és curiós de la manera que ho feien.
Sí, i de fet, me sembla molt interessant, no?, precisament això, no?, que sigui un espectacle que ha anat evolucionant des del primer dia que el vau presentar en ara. És un espectacle que, de fet, va rebre un premi, va ser premiat per l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català. I em sembla molt interessant aquest punt, no?, doncs que vagi evolucionant i vagi tirant endavant i es vagi millorant, no?, perfeccionant o canviant, diferent.
Vale, jo penso que l'espectacle és la punta de l'iceberg. És el que mostrem. El projecte és el més important. Aquest projecte de recuperació i de visualització de tot aquest patrimoni. De tot aquest patrimoni de partitures i, a més, que podem acompanyar-lo amb el ball i d'una forma documentada, perquè tot el que tots els arranjaments coreogràfics els hem fet a partir també d'informació d'aquell moment. O sigui que ballarem un tango, però no espereu veure un tango argentí, eh? O sigui, veureu un tango europeu, que era com se ballava aquí, i naturalment tot s'ha fet en base a això. Per exemple, doncs hi ha un altre arranjament, que són uns rigodons, que estan a partir de tractats de dansa publicats al 1887, també, i que ens indiquen exactament com es ballava. Mm-hmm. O sigui que...
Molt bé. I una altra cosa. Aquest diumenge presenteu l'espectacle aquí a Falset, però l'espectacle està preparat ja per anar a veure món i aquest mes de juny viatjarà al festival Sol de Mitjanit de Bolungarvik a Islàndia. Què és aquest festival? Què ens en podeu explicar? Com és que aneu a presentar l'espectacle allà?
Adela. Bueno, això és una història, no?, que ve una mica de lluny, però que ja fa potser un any o dos que va ressonant, no?, que es va dient, i ara realment comencem a... Bueno, no comencem, no, o sigui, ja agafem el vol el dia 27 i marxem cap a Islàndia. Aquí, bueno, ve una mica també pel Miquel Àngel Marín, un company seu, també professional, que, doncs, nascut a Islàndia, que a partir d'aquí...
Islàndia no, Adela. Viu a Islàndia, no, però és estonià.
És estonià, és que viu a Islàndia, disculpeu.
Sí, sí. No.
I a partir d'aquí hem lligat una mica llaços amb ell, no? Perquè doncs, també ha col·laborat a l'escola altres vegades amb nosaltres.
Sí, sí. Recordo que el vam entrevistar aquí a la ràdio.
Molt bé, amb un concert, amb un curs de clarinet, etcètera, etcètera. Llavors ha sigut una figura també important per nosaltres, per col·laborar, va vindre també a l'Alguer amb nosaltres. I a partir d'aquí doncs, hem anat construint aquest viatge a partir també del suport, òbviament, de la Federació d'Entitats, Federació Catalana d'Entitats Musicals, no? la que li diem la Federació de Bandes, per acabar més ràpid, i a partir d'ells que també han apostat des del minut 1 pel nostre projecte, doncs han tingut aquesta voluntat també d'internacionalitzar-lo, no? En aquest país, aprofitant també doncs, aquest festival que es fa als fiords del nord-oest, i que també doncs, compartirem escenari amb l'orquestra de Cambra de Kiev, els solistes de Kiev, que estan passant de fet per un mal moment, però que igualment vindran. I estem molt contents també de poder estar amb ells i que també puguin estar-hi, perquè realment són uns professionals de dalt a baix. Mm-hmm. I bueno, a partir d'aquí doncs, ja mig amb les maletes mig fetes i de fet animem molt a la gent a que vingui doncs, per col·laborar precisament amb aquest viatge. És un viatge on l'entitat, doncs, la federació i les entitats com la Clavellinera i nosaltres doncs, posem molts esforços, no? Llavors doncs, demanem doncs, aquesta col·laboració, sí. Hi ha disponible la fila zero per si algú doncs, no pot vindre el diumenge i li agradaria col·laborar, doncs si es posen en contacte amb nosaltres doncs, també podran fer aquesta petita aportació que ens servirà moltíssim per acabar de, no? de dur a terme aquest somni que realment és molt, molt, molt interessant per les dues entitats.
Per les dues entitats i per la comarca.
I per Falset.
Per la comarca. Sí, sí. O sigui, que portar la nostra cultura més enllà de la porta de casa, penso que és el més gran que pot passar-li a la nostra cultura. Sí, esmercem molts recursos humans i econòmics per a fer aquest viatge. Ens han ajudat molt la Federació Catalana de Societats Musicals i també ens agradaria que tot el poble de Falset fos corresponsable d'això i tota la comarca fos corresponsable, se sentís una miqueta corresponsable i solidària amb aquest viatge. Sí, estarem amb els d'Ucraïna i naturalment els hi portarem el nostre escalf amb la nostra cultura.
Sí, aquí també el que diu la Lídia, hi ha una cosa important, no? Nosaltres sempre ho diem quan anem als concerts, les partitures se van trobar a l'arxiu de la banda de Falset, però les partitures pertanyen al Priorat. N'hi ha de Capçanes, n'hi ha de Bellmunt, n'hi ha de la Vilella, n'hi ha d'un munt de llocs. Vull dir, tenim una de les que, bueno, que estrenarem demà també, que és el Caçadors de Porrera, que, bueno, que també suposem que ve d'allí, perquè no, aquella no té segell, però que...
Sí, jo sí que sé que és d'allí, perquè va ser d'aquelles que us van passar, sí, que eren, sí, sí, que teníem, sí, nosaltres a l'arxiu, perquè la Clavellinera, aquest treball que per sort hem vist que algú amb més coneixement que no nosaltres, que no som músics, ha agafat la torxa i l'ha continuat. Fa molts anys vam fer un treball exhaustiu de recerca amb totes les bandes, i aleshores, pues, bueno, va haver-hi una part i espera encara el que sortirà, sí. O sigui, aquest projecte no és un projecte que s'acabi demà, ni passat demà. O sigui, ens pot durar anys i panys, i la petjada d'Euterpe pot anar evolucionant, i a lo millor la petjada d'Euterpe, que es veurà el diumenge, no tindrà res a veure en quant a repertori i l'any que ve. Amb essència, sí. Amb l'esperit, sí.
Sí, sí, però anirem canviant, anirem donant...
Però anirà evolucionant.
Bé, doncs, moltes gràcies als tres per haver vingut a la ràdio explicant-nos les últimes novetats del projecte. Ja ens agrada molt tindre-vos aquí i convidar-vos i que ens aneu explicant aquestes coses que almenys jo trobo superinteressants. I us esperem, pues, a la tornada d'Islàndia. Ens veniu a explicar com ha anat el viatge i tot això. I totes les novetats que puguin anar sortint. La Lídia diu, no s'acaba aquí l'Euterpe. Doncs tot el que puguem descobrir més de l'Euterpe, doncs per aquí les antenes, a l'antena de Ràdio Falset, ho podeu venir a explicar sempre que vulgueu. Vale?
Moltes gràcies. Gràcies.
Només puc afegir una cosa. Que a les 6 obrirem portes perquè l'exposició que acompanya tot aquest projecte, on explicarem, doncs, on s'explica, doncs, d'on provenen, quins són els protagonistes més importants, com s'ha fet la recuperació de les partitures, doncs està en una exposició realment que enquadra molt el que després se veurà, no? I també us animem a visitar-la perquè doncs, s'expliquen coses molt interessants que probablement, doncs, no se saben, no? I això.
A les 6, obertura de portes, a les 7, en punt, comença a sonar la petjada d'Euterpe.
Bé, doncs, queda dit. Moltes gràcies als tres i que vagi molt bé.
Gràcies. Gràcies.
Tot seguit, els esports.
Els esports.
La Unió Esportiva Porrera va aconseguir empatar a un gol en el partit de la darrera jornada en què s'enfrontava al Mas Pellicer. El gol dels prioratins va ser obra de Josep Ferrando. Amb aquest resultat, el Porrera suma 2 empats consecutius i manté la 15a posició amb 17 punts. Avui dissabte a les 6, el Porrera visita el camp d'un rival directe, la Selva. El Falset Esportiu, per la seva banda, va guanyar per la mínima al Riudoms en la fase d'ascens a tercera catalana. Robert Sánchez va ser l'autor de l'únic gol del partit, que dona els 3 punts als falsetans. D'aquesta manera, els de la capital del Priorat són segons amb 14 punts, a 3 del líder, el Tarragona Futbol Club. El Falset visita el Costa Daurada avui a 6:45. En futbol sala, nova derrota per al Priorat Nord, que va caure per 3-6 davant del Club Futbol Sala Reus en la darrera jornada de la Lliga. Tot i avançar-se en el marcador gràcies a les dianes d'Adrià Oliveres i Miquel Baiget, els del nord de la comarca es van veure superats pel rival. Malgrat la derrota, el Priorat Nord acaba la temporada quart a la classificació amb 44 punts, un molt bon resultat en l'any del seu retorn a Primera Catalana. A segona, el Guiamets jugava una final a la pista del Batea. En un partit emocionantíssim, els guiametans van poder fer-se amb la primera plaça de la classificació en nombroses ocasions. Malgrat tot, al final, empat a 3 que dona l'ascens directe al Batea,
mentre que el Llamets jugarà al play-off. Destacar el hat-trick de l'Eix Martí per part de l'equip priorati. Per altra banda, el Capçanes va golejar el Flix per 13-2 i acaba la temporada 6è amb 35 punts, mentre que el Marroig va superar per 7-6 el Ribarroja i posa fi a la seva primera temporada en 9a posició i 19 punts. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana per una ja, claror d'estiu que s'ha adelantat aquest any i aquest mes de maig comporta ja, com podríem dir, com el mes de juliol, amb temperatures bastant superiors a les normals. La situació per aquest cap de setmana pràcticament es mantindrà aquesta monotonia meteorològica, amb algun núvol escadusser de tant en tant, però poqueta cosa, i les temperatures que tindran tendència a pujar encara avui i demà, és a dir, podem dir al cim d'aquesta pujada, i després a partir de la setmana vinent aniran baixant una mica progressivament. Situació, doncs, de monotonia absoluta i calor amb forta, diguéssim, temperatura durant aquests dos dies de cap de setmana. I en quant a efemèrides, hem destacar que el dia com avui, però de l'any 1625, hi havia una forta gelada a tot l'arcabisbat de Toledo que va malmetre les collites.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.